d'avui. Parlant de samarretes, parlant d'outfit, ja sabeu que tinc una debilitat pel gran Roger Saperes, perquè avui estrena també una peça nova, com el dilluns passat, una sobrecamisa de color terra. Roger Saperes, com estàs?
Bona tarda. Aquí, t'estrena.
Toni, això t'hem de posar al dia de que dilluns passat estaves, per cert, vestit...
No, dilluns passat estava aquí, perdona.
No, dilluns passat estaves donant un premi.
El Premi Realització de Catalunya.
El
Premi Realització.
Vestit com Juan Avellaneda i ningú sabia qui era.
Ah, sí que és veritat.
Te'n recordes? Doncs el Roger va estrenar un jersei pel dilluns. I avui estrena una sobrecamisa oberta.
Preocupat i pressionat cada dilluns, per la
vestimenta. No, és de les coses que l'Edgar es fixa més,
també ens vam fixar amb una gorra que portava el dilluns passat Joan Poquí, avui sense gorra, però amb un cabell que dona gust. Joan Poquí de Mundo de Valor.
Bravo!
Gran Poquí!
Em poseu pressió amb això del jersei, m'hauré d'anar a comprar roba, fa anys que no me'n compro.
Un polo pistatxo, com el de Tata Martina, podries comprar.
Doncs mira, anem a buscar-ne un, sí.
El Corte Inglés l'havia comprat.
Joan Poquí sempre innova i a la tele sempre et veiem amb un polo i damunt una americana.
No, una caçadora.
O en aquest cas una caçadora.
Em van portar els Reis i us vaig amb una caçadora amunt i avall. L'altre dia tenia calor i me la vaig treure.
I saludem també el nostre míster de capçalera, Lluís Carreras. Bona tarda.
Don Lluís. Hola, bona tarda. Bona tarda a tots.
La pregunta, i començo per tu, Lluís, què faríeu amb aquesta samarreta blanca si la mantindríem fins que guanyem?
Cremar-la!
Com diu l'audiència de Twitter, fer-la servir de pijama o tunejar-la?
Doncs mira, saps què és el més important per mi de la camiseta? Bueno, de totes les samarretes, de totes les camisetes que ha tingut el Barça a la història. És que com si la volen posar verda. L'escut. És l'escut.
Bravo.
És l'escut.
Bravo.
El que té de bo, el que té de bo aquesta samarreta és que conserva l'escut. No aquests colors que fem fúcsies, verds, roses pàl·lids i que llavors hi posem un escut que no sabem si és blaugrana o si és d'un color diferent. No, no, l'escut no es toca, és igual el color que li vulguis posar a la samarreta. Per tant, anem a intentar mantenir-la i a veure si guanyem alguna
cosa. Mira, té raó, Lluís, amb una cosa. Si esteu a casa i teniu accés a internet, busqueu a internet samarreta porpra, que és el color que es va dir que és el que era la fusió entre el grana i el blau, que surt una espècie com de lila, morat, i l'escut que van fer, té raó, Lluís, no té els colors habituals.
Sí, la samarreta negra, el color, l'escut era de color daurat.
L'escut també porta molts problemes, eh?
Això és lamentable.
Perquè les assemblees del Barça, no sé si us recordareu, que es té de preguntar, que no s'ha preguntat prou vegades, ni s'ha aclarit, si l'escut és FCB o F.C.B., que això va preguntar un soci.
L'assumpto l'escut, això m'importa boig. Aquí diu FCB i prou, però vostès van pel Facebook i penyes,
Facebook.
Tots amb el F.C.B. Escolti, siguem serios. Com és l'escut del Barça? Perquè aquesta gent que s'estan incorporant, sobretot de fora de Catalunya, pues no ho saben, no i van posant el punt. Jo crec que és una cosa una miqueta així fora de to.
Això, el primer any que van treure els punts va ser la temporada 2003-2004, va coincidir amb la primera etapa a la porta, i després Bartomeu el que volia era eliminar les lletres.
Va haver un intent, però...
Exacte, FCB és F, Futbol Club Bayern, i volien eliminar-ho i que no hi haguessin lletres, però va haver...
L'intent aquell de fer un canvi a l'escut, del disseny de l'escut, que va haver rectificat en plena assemblea.
Allò era lamentable, perquè a més canviava... No només tallava les lletres, sinó que a més les franges de baix, que ara són... Hi ha un fons blau, hi ha tres franges grana. La suprimien, era fons blau i dues franges grana. En el qual allò semblava la bandera d'Espanya. I hi havia ella es pujava i es carregava les lletres. Però és que el més grandiós d'aquell dia és que jo estava seguint aquella assemblea a la sala de premsa que hi havia improvisada el saló, com es diu, el Palau de Congressos, al final de la Diagonal. I teníem una pantalla gegant on s'anava seguint l'assemblea. I quan no hi havia imatge, hi havia tot d'esponsors del Barcelona. I el senyor que parlava, interès i respectuós, deia que actualment les empreses totes veuen la lletra. Bueno, pues tots els esponsors, tots tenien lletres en els seus plogos. No hi havia ni un que no tingués lletra. Ni un! Va ser tremendo.
No sé si, Joan, et provoca la mateixa indignació el color d'aquesta samarreta, o tu què faries amb la segona equipació?
Jo estic amb el Lluís, la cosa més important és l'escut, a mi la samarreta blava, i sóc un bitxo raro, m'agrada perquè la va lluir el Barcelona als anys 70, Pepito Ramos, De la Cruz, Costas, Johan Cruyff, Neskens, Charlie Reixac, etc., Migueli, per tant, estic a favor d'aquesta samarreta, i fins i tot té un avantatge, i és que en partits com el d'ahir, com que és de color blanc, quan acaba el partit, tu veus qui és el Galtes que no ha anat per terra una sola vegada. I ara li pots dir, vostè està amb la samarreta impoluta. Vostè avui no cobra. M'entens?
I tens l'esperança de marcar l'últim minut.
Exacte. Enxampes
l'impostor.
L'impostor. L'àrbitre pot confondre's i pensar-te que ets al Madrid i pitar-te a favor, no, mira, encara que sigui. Roger, què em pensa?
A mi m'agrada, però començo, si no milloren els resultats, a posar-la en aquell calaix on ja hi ha alguna samarreta del Barça, com aquella groga que va quedar una mica aparcada, perquè... No sé, per mi hem viscut algun dels pitjors partits de la temporada amb aquesta samarreta, el del Shakhtar, per exemple.
Mira, de fet,
és veritat, però la groga dels 80 parres després.
Sí, dels 80.
L'actual l'ha donat...
No, i la de Stamford Bridge va ser... Aquella, la meiva de la franja blaugrana, aquella que va quedar aparcada, encara li donaré un temps a la blanca perquè millori.
Aquí em diuen, el Jordi diu que la samarreta blanca actual no porta l'escut oficial actual. És el retro dels 90.
Té raó una cosa, com és una clocada d'ulls a un color retro, com deia el Joan Poquí de l'època de Cruyff i companyia, els punts el recupera l'escut. És a dir, és F.C.B. I no només això, sinó que recupera les arestes dels vèrtexs de l'escut.
Sí.
Perquè ara, per un tema de màrqueting, només acaben amb una punta. Sí. Anterior al 2003 acabaven amb tres puntets, que això a nivell de màrqueting no acaba de funcionar.
Doncs mira, aquí el Jordi,
Molt bé, Jordi, molt bé. Parlant d'això, el Roger parlava de bona sort, mala sort. Doncs acabarem amb la conclusió de que la samarreta blanca de moment no porta massa bona sort al Barça. La de la Senyera, per contra, sí. Han jugat 9 partits, 6 victòries, 3 empats. Per tant, la quarta equipació Senyera, ok. Amb la verda, que també és un color d'aquesta temporada, 5 partits, 3 victòries, un empat, una derrota, però en canvi amb la blanca s'han perdut la meitat dels partits que s'han jugat. L'últim, per exemple, va acabar amb empat, com també va acabar amb empat...
El de l'Atlètic de Bilbao a la Copa.
El de l'Atlètic de Bilbao, també. Correcte.
Bueno, anem amb Gerard Piqué, que avui ha parlat del Barça i no ha deixat indiferent. Gerard Jiménez,
ho ha fet a
Twitch amb el seu amic Ibai Llanos.
Sí, amb l'amiguet Ibai Llanos van parlar molt de la Kings League, va ser a nit, i també una mica de futbol de veritat, que és el Barça i el Madrid, tots aquests. L'Ibai li va demanar al Piqué com veu el futur del Barça. I el Gerard no s'ha tallat i ha deixat anar un argument que a la porta no sé si li agradarà gaire. Diu que no es pot vendre fum.
Yo creo que la gente del Barça lo que quiere saber la verdad y ir de cara. O sea, si es verdad que la realidad es esta, pues hay que decirla. O sea, lo que yo creo que no se puede hacer es vender humo y decir que, hostia, que aquí vamos a ganar Champions y luego no tienes dinero para competir. Yo no sé la situación que está el club actualmente, tiene pinta que no está muy bien, pero yo creo que al socio lo que le gusta es irle de cara y decir la verdad. Si tú le dices, escucha, que no hay un duro, que los próximos 2-3 años tiramos de la Masía a full.
O sea, que tú crees que este mensaje te caen muchos palos si lo das.
Pero si es la realidad, Ibai, ¿qué vas a hacer? O sea, si el club de verdad no tiene un duro, ¿qué puedes hacer?
Voy a fichar a Haaland.
Vale, muy bien. Me queda de puta madre, pero ¿cómo lo haces? A ver.
Tú crees que Haaland nada.
No, pero no lo digo por ahora, que salió un rumor. Si es que no lo sé si lo pueden fichar o no. Te he dicho Haaland como te podía ser Mbappé,
sí,
o te podía decir quien
que no
sea.
Que no tiene sentido.
Pero ya no del Barça, sino de cualquier club del mundo, que tú tienes que decir siempre la realidad de lo que está pasando. Porque el socio, tío... O sea, lo que ha demostrado en toda la historia del club es que al final siempre ha estado ahí.
Seria una mica allò de Núñez, del soci no se li pot enganyar.
No se pot enganyar.
I el Gerard Piqué, justament, ha parlat de Núñez en aquesta entrevista.
Ah, sí?
Perquè està mirant una sèrie documental i li està cridant molt l'atenció.
Ah! Estoy viendo un documental de Núñez, del presidente que estuvo 23 sí. años en el club.
A bona hora.
Sí. Y es brutal, porque el socio ha demostrado durante toda su historia... de que siempre está ahí cuando el club le necesita. Entonces, hay que decirle la verdad. Claro. Yo creo que el mensaje tampoco tendría que ser esto, sino simplemente vamos a confiar en la gente de la Masía, que es gente muy buena, de mucho talento, que se curtan, y vamos a intentar pues competir por ganar la Liga. No, yo creo que el mensaje no tendría que ser el objetivo es quedar tercero o cuarto, pero entonces ahí sí que... Es una mezcla.
Aquest concepte de fer les entrevistes amb música de fons queda molt guai, queda molt enrotllat, però
sí,
a veure, parlem-ho clar, és una merda.
En realitat,
radiofònicament és una punyetera merda. Com que no són de la ràdio, tant se'ls en fot, que és més important la música que el que diu Piqué, doncs així ens anem, però la música no pinta res, molesta i distorsiona el que t'està dient Gerard Piqué. Però bé, Ibai Llanos en sap més.
Tu pensa
i
que
Gerard Piqué
era molt interessant.
És interessant el que diu, però clar, foten la música música a un volum, que és bueno, és una altra estupidesa d'aquest rotllo de guai, d'anar guai del Twitch.
Anaven xerrant i anaven mirant la Kings League, sí, i anaven parlant, sí, de futbol,
la Kings League, que els interessa bueno, bé, dit això, s'està venent fum al Barça.
Jo estic molt d'acord amb Gerard Piqué. Estic molt d'acord amb Gerard Piqué. És a dir, crec que el discurs que ha tingut, sobretot jo crec que des del president de Joan Laporta, de parlar del triplet i de la Champions, no era realista. I ha arribat un moment en què la realitat t'està descobrint. I jo crec que és això el problema que ha tingut el Barça. Crec que Laporta arriba amb la necessitat d'il·lusionar la gent, però crec que es passa una mica de frenada en el seu discurs. Jo crec que ha fet coses bé, és a dir, que estava bé aixecar els ànims, però crec que ha arribat a un punt aquesta temporada, a l'hora de començar, que les expectatives no eren reals, i a mitja temporada Xavi s'ha vist obligat a dir que estaven en construcció. Jo crec que el que li critico a Xavi no és que digui que estan en construcció, sinó que ho digui a mitja temporada. Crec que, com diu Piqué, s'ha d'agafar i abans de començar la temporada s'ha de dir: hem fet el millor equip possible amb les condicions econòmiques que tenim. Intentarem competir i lluitar per tot. Veurem fins on ens arriba. Però dir que aniràs a guanyar la Lliga, la Champions, després el que fas és anar descomptant títols. Jo crec que ser més realista... Jo crec que el soci, com diu Piqué, ho hauria acceptat, i ara tirem per la Masia, la situació és aquesta, i anem a competir fins on puguem.
Joan.
Sí, jo coincideixo amb el que diu Piqué, el que jo no estic segur de que sigui el més adient per dir-ho, quan ell s'ha passat la vida venent fum. El Piqué, sobretot els darrers anys, era un venedor de fum professional, sobretot els darrers, quan no entrenaven, fent el que volien, li deia al president el que havia de fer. És a dir, estic d'acord amb el que diu. I, evidentment, té tot el dret d'expressar-ho, i no sé jo què li digui. Ara, situem a cadascú en el seu punt. El Piqué, quan li interessa, és el primer que va al fum. Simplement...
Lluís?
Sí, jo estic, o sigui, 200% d'acord amb el Piqué, i aquí no tant amb el que ha dit el Joan, perquè al final, quan ens fem una pregunta, imagina't, que a mi em feu una pregunta de, no sé, de Xavi, d'entrenador, del que fa, hauria de fer, i em diràs: noi, i tu què vas fer amb el Sabadell? Si vas, no és aquest cas, Llavors, jo crec que li pregunten això, contesta a la perfecció, veurem d'aquí un parell o tres o quatre o cinc o sis o set anys si és president, si ho fa o no ho fa, però també aquí afegiria, o sigui, ja no tan sols el que ha dit Jan, sinó el que ha favorit, els palmeros i assessors, vaja, el que li ha comprat aquest discurs, no? Perquè molta gent li ha comprat aquest discurs al Jan. O sigui, ell ho diu perquè sabem que és d'aquest tarannà, perquè sabem que és una persona de rauxa, perquè sabem que és una persona valenta, tirant davant, però ningú li ha parat els peus, ni de l'entorn, ni després del no entorn, no? Per tant, li hem comprat, majoritàriament se li ha comprat, direm, aquest discurs. Per tant, ara, apatxugar-lo. I Xavi, per mi, aquí és el damnificat, no?, que ha tingut que lidiar i que no sabia molt bé per on moure's. Clar, si el president diu això, però clar, amb el que tinc, doncs no puc dir això, hauré de dir, va, que sí, que ho intentarem. Per això sempre ha fet referència, fins que ja no ha pogut més, a dir els títols, a guanyar. Lo important era guanyar. Però, bueno,
entre ells Piqué, els primers anys. El primer any i mig o... Laporta arriba a la temporada 2021 i Piqué marxa al desembre del 21, diria. Per tant, sí, està, sí, mitja temporada 2021 amb Laporta i mitja temporada 21-22.
Sí.
I Piqué, diguéssim, que té una molt bona relació amb Laporta i l'anima. O sigui, és a dir, no seria Piqué un refredador
del fum
de Laporta.
Clar, però fixeu-vos, això, vosaltres creieu que el soci seria capaç d'aguantar el fet de dir: ei, doncs estem 3 anys, 4, els que calguin, després de la marxa de Messi i la situació actual del club, aguantant com puguem?
Això és molt bonic, dir-ho negre sobre blanc.
O que et garantitza una altra cosa. És que no, res
no, no, ja
et garantitza.
Ja ho sé, ja ho sé, que no.
No, t'ho dic, però, tu, Joan, ho dic en general.
Ja ho sé,
eh?
Però tu no guanyaràs unes eleccions o no faràs trampar el soci amb aquest missatge. Segur que no.
Clar.
Segur que no, sent cert el que diu Piqué.
No, estic d'acord amb el que dius, de que segurament en unes eleccions no és fàcil dir això, però és que després acabes acabant al mateix lloc. Perquè tu pots prometre moltes coses, però si després ets conscient que no arribaran, és a dir, després el que has de saber gestionar és la frustració de la gent. Perquè aquesta Champions o aquests títols no arribaran. I jo crec que el Barça no té mal equip, tampoc. És a dir, jo crec que pot lluitar per guanyar...
Bueno, ara parlem de...
L'altra cosa per mi és parlar de Champions, parlar de triplets. Per guanyar la Lliga s'ha demostrat que el Barça li va donar. Ara, jo crec que el discurs s'ha fet massa gran i el globus s'ha inflat massa.
Per cert, Piqué, em dius...
Sí, es va retirar el novembre del 2022.
22, va.
El 2022.
Sí, sí.
Gerard.
Doncs mira, parlàveu d'expectatives, de futur, de guanyar títols, i ahir es va parlar molt, després del partit, d'ambició, de la paraula ambició. Avui mateix el Joan Poquí, a Mundo Deportivo, es feia ressò de la disparitat d'opinions entre Xavi i Ter Stegen pel que fa a aquesta paraula, aquest concepte, el d'ambició. Escoltem el que deia a Xavi a l'entrevista postpartit, el que es coneix com la flash interview.
Avui havíem d'haver fet molt més, mostrar més ambició, havíem d'anar pel partit, que hem començat molt bé, els primers 15-20 minuts hem estat bé, però després incomprensiblement hem baixat el nivell. Suposo que les lesions hauran afectat d'alguna manera el grup, però no és excusa, crec que hauríem d'haver fet molt més.
En canvi, Ter Stegen no està gens d'acord amb aquesta falta d'ambició.
Está buenísimo.
Escolteu bé el so que fa Ter Stegen durant la pregunta de la Laura Brugués.
Oye, ¿puedes dejar si está buenísimo o no está buenísimo, que estem parlant d'una altra cosa? Es que sempre estem amb lo mateix, sempre, ja està.
A més, és una evidència, bueno, no cal dir-ho.
Claro, está buenísimo. Y qué pelo.
Escolteu el so que fa Ter Stegen durant la pregunta de la Laura Brugués. Fa aquell chasquido de la llengua. I escolteu la seva resposta.
Li ha faltat ambició en aquest Barça, perquè sobretot a la segona part pràcticament no hem vist ocasions.
Bueno, me cuesta no contestar mal en este caso, porque yo creo que lo que no le falta a este vestuario es ambición, y no me gusta que se hable de este tema, no, para nada. Creo que hoy no pudo ser, y lo intentábamos hasta el final.
Clar, crec que en aquest sentit la Laura fa bé, la companya d'Esport 3, perquè ella escolta les paraules de Xavi quan diu aquest equip li falta ambició, o li ha pogut faltar ambició, i li trasllada a un dels capitans del Barça. Li ha faltat ambició?
Jo és que el que li diria també a Ter Stegen és dir, pots estar d'acord o no, però no tens per què respondre malament. És a dir, la pregunta a mi em sembla molt, molt oportuna a com va acabar el partit, a més, amb el Barça allà passant-se la pilota sense penjar-la. I crec que després Xavi és conscient també d'aquestes paraules, perquè en sala de premsa diu, bé, no és ben bé ambició, sinó que diria que ens ha faltat fe, anar-hi una mica més.
Sí. Ho podem recuperar,
no? Quan Xavi rectifica, no en el flash interview, sinó després ja no parla d'ambició. Després d'escoltar Ter Stegen, no?
Sí. De fet, Toni, el que he fet ha estat agafar la roda de premsa de Xavi i veure les seves contradiccions durant la roda de premsa.
D'ahir.
Flash interview, roda de premsa, diu coses sovint...
És a dir, del flash interview a roda de premsa... Hi ha un canvi de paradigma.
I dins de la pròpia roda de premsa hi ha moments que dius, però què estàs dient? Si fa un minut has dit una altra cosa totalment diferent. Escoltem-ho.
Avui havíem d'haver fet molt més, mostrar més ambició.
La palabra no seria ambició, sinó seria quizá creer más, ¿no? Tenés más fe. No, yo pienso que lo hemos dado todo. El equipo se ha vaciado, se ha fajado. Ens ha faltat aquest punt de...
Això és mateixa roda de premsa. De
dir, vinga, anem a pel partit, crec, no? Avui decepcionat, però bé, hi ha partits i hi ha moments de la temporada que passa, que fas partits lletjos, però bé, que hem de fer molt més, està claríssim, no? Avui necessitàvem creure més en el que estàvem fent per aconseguir aquesta victòria, que ens hagués donat un cop de puny sobre la taula, i no el fem, però bé.
Falta garra, però al mateix temps ho han donat tot.
No, és que s'ha quedat un moment parat buscant...
Garra i ambició, i ho busca perquè ho pot canviar.
Clar, exacte, sí. Està buscant la paraula.
I acaba triant la fe, i anar-hi una mica més, perquè jo crec que és plenament
conscient. Però tot aquest discurs que ha anat, que va canviant, sí, és per por al vestidor.
Bueno, perquè algú li ha dit algú, li dic, ojo amb l'ambició, que nosotros no tenemos falta d'ambició,
Sí, jo crec que...
No, segur. Vols dir
que ha entrat el Ter Stegen i li ha dit, hòstia, te voy a...
Ho he fet arribar que Ter Stegen acaba de dir això als flash interviews.
Però l'entrenador... Que està molt atents a tot, tot el que escrius i dius, després et truquen i et diuen, mira el que hi ha.
Però l'entrenador, o sigui, no pot dir el que pensa. Si Xavi considera que va faltar ambició, va haver de rectificar...
Sembla que no pot dir segons quines coses que molestin a segons qui. Perquè si no, el capità, perquè va amb el braçal de capità, se sent, com diu el Roger, no, se sent dolgut, està ofendidito, el senyor ofès, i a sobre es mossega la llengua per no contestar malament.
Joan, però, no sé si t'ha arribat algun missatge.
Li,
perquè...
li perdona la vida la Laura. Mira,
a mi no me lo hace.
Joan Poquí avui titula...
Pobre d'ell que li fes.
Se dejaron el alma...
Pero ¿dónde se ha quedado el periodismo real, verdadero y auténtico?
Pues mira, Joan Poquí avui titula... Se dejaron el alma... punts suspensius en Sant Joan d'Espí. No sé si ha rebut comentaris.
No, jo dic, ahir vaig fer la nit aquest article. És aquella frase, s'han deixat l'alma en el camp, però no s'han deixat al camp, no. Se l'han deixat al camp d'entrenament, perquè no ha viatjat a Bilbao. L'ànima s'ha quedat. I com molt bé també deia el Roger abans, el partit acaba amb els jugadors passant-se la pilota de forma horitzontal, que fins i tot Xavi està a la banqueta cagant-se en tot, amb perdó.
Sí, però literalment, perquè al final del partit els hi feia gestos de que havien de penjar la pilota.
La porteria és allà! És allà, la porteria!
Però és que a la mitja part
les
càmeres de Movistar van captar unes imatges de Xavi.
No es va tapar la boca?
No es va tapar la boca perquè li van poder llegir els llavis, no van poder captar el so, però sí llegir-li els llavis, en què deia als seus jugadors a tomar por cu, tío.
No!
Esto me ha posat a la Lujas la reverb del Mago Félix.
Sí.
Esto es una pu mierda.
Puta mierda.
Me cago en Dios. A tomar por cu.
No.
Todos. Hombre. Sí. És a dir, ell se'n va cap a la banqueta i crida tot això.
Puta mierda generalitzada.
A la mitja part, aquesta imatge, la recordo, no vaig saber llegir els llavis, però està clar que ell aquí es caga amb tots.
Sí. Puta mierda generalitzada.
Que també puc entendre, Xavi, que arriba un moment que dius, bueno... que aquesta gent no em foten ni puto cas.
Fins al punt que li va costar una cinquena targeta groga i no es podrà seure contra el Mallorca. No sé si...
Aleshores, del que hem anat escoltant...
També us dic una cosa, sabent que ell ha anunciat que se'n va del Barça, que ja no... O sigui, ell et diu que se'n va.
Sí, no,
podria
que...
dir, escolta, m'és igual el que diguin aquests, perquè jo marxaré i ara diré el que penso.
Sí, però, o sigui que és... no, però hi ha aquesta rectificació que deia el Poquí, que va venir algú i li va dir, oye,
però no
li falta
la rectificació,
ambició, no.
Toni, perquè ell no continuarà al Barça. Ell ha dit que se'n va, però doncs si no és valent, tio, digues el que penses.
Però queden partits importants, eh? Li queda, per exemple, la Champions la setmana vinent. A veure, Lluís Carreras, què en penses de tota aquesta divagació de l'entrenador?
Penso que estem aquesta temporada valorant més el Xavi a les rodes de premsa pel que diu que realment pel que mostra. És veritat que també el que mostra no és molt, o sigui, l'equip no ha mostrat una evolució, no? Jo tinc vaga informació o un criteri anem a dir correcte a la roda de premsa, segurament no és la meva missió analitzar com parla la roda de premsa, però sí en el joc, no? I crec que des de fora, evidentment, és fàcil, però més enllà de que ja hauria d'haver-hi una idea, de que existeixi una manera d'aplicar aquesta idea, penso que aquest any estem sent massa reactius, més reactius que proactius, no? I m'explico amb partits. Per exemple, el del Getafe, que va anar molt bé, que ve un entrenador que diu que és cruifista, que no sé què va fer aquell dia, vale? I ve com a
suïcidar-se, és que són a sobre els venenis que xundegen.
I ve com a suïcidar-se, no? I interpretem bé el partit aquest, vale? Per guanyar-lo. Però clar, et ve un equip com l'Atlètic Club, que et defensa moltes vegades un contra un...
Vas allà a casa seva.
Vas allà, perdona, sí, i... clar, no sap sortir de situacions del contra 1, però no tan sols això, sinó que contra el Napoli fas mitjoreta una primera part bona i després no tens aquesta continuïtat, perquè no tens interioritzat el com jugar, perquè estàs sempre pendent del que et farà el rival. Pensem que contra el Celta empatem a l'últim minut o al minut 90, sí, no sé quants, amb un penal que és un penaltito. El Granada te'n fa 3, el Villarreal te'n fa 5. Per tant, anem a veure com podem solucionar cada partit. I no, i a vegades et surt bé, i a vegades no et surt bé, perquè no tens la manera de fer-ho sempre igual o sempre bé, no? I per mi aquest és un punt complicat, eh? És veritat que des que va anunciar que marxava no hem perdut cap partit ja, però hem guanyat l'Osasuna, l'Alavés, Celta, Getafe, i hem empatat contra la Granada. És complicat, és complicat.
També volia ara parlem de les lesions que van haver ahir, importants. No veu tenir la sensació que ahir l'Atlètic, els amics del Joan Poquí, rascaven molt? Perdona, els turmells del Barça. Jo crec que la lesió de De Jong ve per una acció... El turmell a les càmeres...
Trepitja malament.
Sí, però ve d'una entrada, i llavors li salta i...
Sí.
Ahir, perdona, digues,
no és una entrada.
Sí,
és un...
no, home, sí. Abans de caure, el toca. Abans de caure, el toca.
Home, per favor.
Lo suficient, de veritat, no molt fort, però el suficient perquè De Jong trepitzi malament.
Són uns destralers. I ho han estat tota la punyetera vida.
Un destraler era Goico. Era Goico. Era Goico.
És que ho segueixen sent.
Si el figaflor aquest del peix bullit no sap aguantar un cos a cos.
No, senyor.
Amb el...
Perdona, l'Hernández Hernández, l'home aquest que ens acompanya, que ahir es va lluir també, targeta grogues al Bilbao, quantes em va ensenyar
tres,
la primera part?
Tres.
La primera part, cap, no, el Barça em va ensenyar quatre, entre ells a Xavi, que és el clàssic. O sigui, ahir el Bilbao, perdona, va repartir...
L'Atlètic
va repartir els turmells.
No
els veritat, turmells!
No
i tant, molt, molt... I allò, que, allò que em fot tant dels nervis, que jo ho he viscut quan jugava a futbol, que és el jueguen, que no suporto quan es fotin una entrada, que jo més d'una vegada m'havien expulsat perquè em cagava amb l'àrbitre, i et diuen...
Però
si van quedar dos o tres jugadors del Barça, que dos per tres per terra de les trompades que els hi fotien els turmells.
Pues que, que es tornin i que peguin i ja està.
Sí, bueno, sí, clar, que
el Maradona, no?
Aleshores, no, però si és veritat.
Migueli, un Migueli al camp.
Deixant de banda això de l'àrbitre, si va xiular o no xiular, sí que vaig veure que el Barça es van encongint. No es va enfrontar amb la mateixa energia que l'Atlètic, i el Barça es va anar fonent, va començar 10 primers minuts i després es va anar fonent. No sé què en pensa en Lluís del partit d'ahir, que dius, bueno, és com si els hagués agafat por amb la lesió de De Jong, amb la lesió de Pedri, vull dir, l'equip es va anar...
El Pedri s'ho fa sol, no fotem.
Sí.
No fotem, amb un passe.
O sigui, la manera, la forma, la idea que té l'Atlètic Club de jugar els partits, sempre la mateixa, i és d'anar-hi. I clar, si tu ja no iguales mínimament això, és difícil que després amb el joc ho puguis superar. És veritat que després de les dues lesions, i per mi no són excusa, clar, jugues amb Fermín, amb Lamine, amb Joao Félix, amb Koundé, amb Cubarsí, amb Christensen, amb Cancelo. Clar, aquí estem parlant de caràcter i de caràcter poc. Poc hi ha altres virtuts, hi ha un altre tipus de coses, hi ha altres virtuts, però que puguin estar afectats per les dues baixes, sí, que els recanvis segurament no són els substituts ideals, bueno, sí, també, però és que no s'excusa, perquè l'Atlètic Club va fer 7 canvis, va jugar amb 7 jugadors no habituals, amb dos laterals, un Nano i Manol, que és el segon partit que juga, i el lateral dret era Beñat Prados, que és un mig-centre brutal, molt bo, però no és lateral. Jugava amb Dani, amb Vesga, amb Unai Gómez, o sigui, jugava amb... Passa que...
Era una alineació, Lluís, de primeres rondes de Copa del Rei.
Sí.
Tu vas a jugar al camp del Santurce i jugues amb aquests.
Tal com va dir Martí Molina dijous, que va dir que guanyava el Barça segur perquè el Barça havia tingut setmana de descans i l'Atlètic venia del partit de Copa i que havíem de guanyar. Doncs no es va guanyar.
Paramos todo, fuera historias, quítame careta, cerramos micros innecesarios, como el de la chica de los tweets, venga, ritmo, tenemos música de desolación, efecto de truenos, luces encendidas apagándose, no, editorial no, fuera. Eso, ambiente del Averno, tensión, devastación. Venga, ahora sí, editorial, pinchamos. Editorial, venga, vamos. Editorial, ahí. El Barça no va a ganar la Liga ni robando, ¿vale? Bajamos un poco, música, que se me olvida.
Ah, és que si no sembla que estem fent...
Això
té raó, Pedrerol. Sembla que estiguem al Twitch amb Ibai Llanos.
Técnico sonido, no está robado. Por supuesto. Ni robando un color al Real Madrid.
¿Por qué no lees bien la editorial? Porque tú vas criticando al resto.
Ni robando un gol.
No se la
entiendo. No sé qué te pasa hoy.
¿Bajamos micros fuera?
¿No lees bien el frontero?
Ni robando un gol al Real Madrid con Negreira en el último minuto. Y jugando contra un equipo cansado.
Se te está riendo.
¿Quieres que te deje mis fundas de dientes? Vamos a ver.
Se te está riendo.
Pásame la funda. Venga, pasamos. El Barça no merece ganar esa liga. Venga, pinchamos, tírale. Venga, vamos.
El Real Madrid empató ayer. El Girona ha perdido hoy. El Athletic Club descansó 3 días. El Barça una semana entera. Xavi, Laporta, no merecéis esta liga.
No merecéis. Bájame.
Sí, baixa la música perquè escolta que no el sentim.
Sí, no.
No merecéis esta liga. La pregunta del xiringuito sería otra. Venga, chica de los tweets.
¿Cuál es la pregunta hoy?
¿El Barça da pena? ¿Es ridículo? ¿Es patético?
No sería las preguntas.
Grotesco. La única copa que ganará este año será la copa menstrual.
Venga,
vamos, chica de los tweets. Venga, lanzamos pregunta, ritmo. Venga.
Lluís, pot tenir raó o no el Josep Pedrerol, perquè hi ha dos baixes molt importants, les dues al centre del camp, Pedri i De Jong. Et pregunto com el Barça haurà de reajustar-se amb aquestes dues lesions i, sobretot, de cara al dia 12, ja passem Mallorca, eh? De cara al dia 12, amb la tornada contra el Nàpols, un Nàpols enratxat, quin mig del camp t'imagines?
No ho sé, Xavi s'haurà d'esprema molt bé totes les idees que pugui tenir. Tens Oriol Romeu, Sergi Roberto, Gundogan, Christensen, Fermín i a mi no m'agrada gaire, bueno, enlloc, però allà potser molestaria menys i no seria tan definitiu ni per baix ni per dalt. Pots posar Cancelo per allà que faci alguna cosa, no? Clar, a no ser que miris a baix, els Casado, els Unais, el Garrido, el Moja, etc. Ho té complicat a l'hora de buscar peces específiques, perquè estem parlant de que tots són jugadors que sí, que poden jugar, però que no són. O sigui, interior és el que diu interior, Sergi Roberto en els inicis, Després, cap dels que t'he dit, i potser algo Fermín, ho són. Però, clar, és que ja no tan sols el Mallorca i Nàpolis, sinó el que et ve, Atlètic de Madrid, Les Palmes, Cádiz, Madrid, vull dir que... Bueno, potser si torna a ser el moment... de mirar baix.
Clar, de moment el Barça ha confirmat les dues lesions, tant de De Jong com de Pedri, però no ha especificat, cosa que és habitual, el termini que estaran de baixa, però com a mínim un mes.
És com segur, aquesta temporada és com el dia de la marmota. Sí. Varen començar amb la lesió de De Jong i en aquesta tertúlia, bueno, aquesta, no aquesta, però en diferents tertúlies que fem a aquesta hora, permanentment sempre la clau del Barça d'aquesta temporada era, sí, posa'm, era
que
faltava De Jong.
Sí, sí. I Pedri.
No, i va, és aquí Pedri. Va tornar De Jong. No, clar, és que com que no hi ha Pedri, bueno, va tornar Pedri. Es lesiona Gavi. No, clar, és que com que no hi ha Gavi... I ara, clar, ara és, com que no hi ha Gavi, no hi ha Pedri i no hi ha De Jong, ara ja...
Tot junts ja.
Ara ja està. Ara és una macrassa i ja podem tancar la barraca.
A mi, Toni, el tema de Pedri em sembla molt preocupant, però en el sentit de les vegades que ha recaigut i que ahir estiguem parlant que és un jugador que és dretà i que acostuma a fer-ho tot amb l'esquerra per por a fer-ho amb la dreta, i ahir fa el canvi, el desplaçament, i es lesiona. Avui parlava amb algú que també havia estat al club i diu que potser la millor solució seria que parés. És a dir, no ara que tornem a dir 4 o 6 setmanes, sinó que parés, que faci net, que recuperi, perquè el teixit cada cop es va perjudicant cada cop més i estarem en aquest bucle que no pararem, que no sortirem d'aquí. Per tant, jo crec que s'hauria de fer un pensament seriós amb Pedri.
Mira, és el que faran, pararan perquè pugui jugar a l'Eurocopa.
Clar, però per
sí.
I els jocs.
Aquí el
joc és igual. Com el Ricky Rubio.
Aquí està.
A dar-lo todo por España.
A fer l'estatge aquí al Barcelona.
Sí, clar.
I que el Barcelona pagui. Això és el que passarà, Fem broma, però això que passarà.
L'Alexia què?
Igual.
Amb la selecció de
Mira, però no ha jugat.
No, sí, bueno, però allà estava.
Allà estava.
Sí que és veritat que el cas de Pedri, com diu el Roger, és especialment preocupant perquè és la sisena, en aquest cas ja setena lesió que pateix des que és futbolista al primer equip. La primera va ser el quàdriceps esquerre al setembre del 21, tornant, Joan, d'Eurocopa i Jocs Olímpics. Sí. 15 dies després recau d'aquesta lesió el quàdriceps esquerre. A l'abril del 22 es trenca el bíceps femoral també de la cama esquerra. Al febrer de l'any passat es lesiona el recte anterior de la cama dreta. Al mes de maig del mateix any causa baixa per molèsties musculars sense especificar. I la penúltima, ja no comptem la d'ahir, sinó la penúltima, el va tenir 12 partits fora, que va ser la que es va lesionar aquesta temporada al mes d'agost. Pensàvem que tornaria al cap d'un mes i va trigar gairebé 2 mesos i mig en reaparèixer. És veritat que Pedri va passar un pla específic per fer-se més fort i per prevenir lesions musculars, però ha tornat a caure.
Aquest pla no ha reeixit. Sembla que no ha reeixit.
Allò que en diuen a les proves més remito. Lluís, què creus que li passa?
Mira, jo per mi el més preocupant del que li està passant a Pedri o que li ha passat ara en aquesta última lesió és que ella, el gest que fa de xutar la pilota... El quàdriceps no intervé gaire, perquè intervé més la zona de dintre de l'abductor. O sigui, no fa un passe amb l'empenya, fa un passe amb l'interior. Per tant, això demostra que el muscle està dèbil, el té debilitat. O sigui, ell té cicatrius. Aquestes cicatrius creen unes adherències. Segurament no pot treballar el suficient la cama perquè li tiba, perquè segurament, o potser, no està del tot ben cicatritzat. Si hagués xutat a port amb tota l'alma, que no ho ha fet mai, però si ho hagués fet així, té sentit. Però la passada que fa és amb l'interior. Per això és el que més em preocupa d'aquesta última lesió de Pedri.
Això hi ha el factor mental, també, de Pedri. De fins a
però quin... Pedri no hi va haver una d'aquestes lesions, perquè jo ja m'he perdut, he perdut el fil, que se li va recomanar operar-se i no va voler operar-se.
Sí, sí. Potser és el moment.
I igual que Ansu Fati, a la darrera.
Sí, sí,
per això... Però no es van operar per poder jugar a l'Eurocopa.
Ah, collons!
Sí, sí, sí.
Aquest any torna a l'Eurocopa, Joan, eh?
Sí, sí, clar.
I Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics ja no jugarà, però...
Amb ell no, però afectarà el Gavi. El Gavi recuperarà.
Sí. I arribarà, el Gavi?
Als Jocs Olímpics, segur. L'Eurocopa igual no, però els Jocs Olímpics segur.
Bueno, por alusiones me gustaría
decir, hombre, Pedri, ¿qué tal?
De lo hecho, la verdad es que, bueno, pues tengo que confesar que la culpa es mía, porque, bueno, mía o de mi madre, porque yo ya dije a principio de temporada que lo que tenía que hacer para no lesionarme era muy sencillo. Lo han puesto hasta en el telediario de la TV3.
Sobre todo no comer croquetas de mi madre. Es una cosa que no puedo hacer, pero bueno, sobre todo pues hacerle caso a la nutricionista.
Bueno, pues la verdad es que no me veo capaz de cumplirlo. Porque...
Bueno, está claro que ni nutricionista ni no nutricionista.
Es que es muy difícil. Tengo un cofre, un arcón congelado lleno de croquetas. Son ahí con su bechamel, con su gofio. Son tan tiernas que solo la tiene que meter en el air fryer y meterla ahí dentro y comértela. Es una cosa que me pone más. Qué placer, qué tortura.
Bueno, y después, no sé si ahí va a trobar a faltar Víctor Roque, fichatge de 60 milions d'euros que...
A la banqueta.
Enteneu aquest... No. O sigui, enteneu que el Barça no té un duro, està a la ruïna, és a dir, que hi ha allò que se'n diu teles d'aranya per tot arreu, i ens gastem... El Barça es gasta 60 milions d'euros amb un jugador i no el fa jugar. No. Jo no ho acabo d'entendre.
És a dir, la seqüència és demolidora, és que no és normal. Hi ha alguna cosa que falla. O a Xavi li han imposat aquest jugador i no li agrada, i el veu, i no el convenç, i no el posa... O ha vingut aquí sense tenir la qualitat, sense estar preparat per venir, o alguna cosa, és evident que falla. Jo ahir també he deixat dir una cosa, i faig un spoiler del que llegeu demà del Xavi Reixac al Mundo Deportivo.
Oh, spoiler!
Ui, spoiler! No, res de l'altre món.
Jo us l'altre sopar a Can Ferran?
No, ja estaria bé, però no. No, que ell entén, m'ho ha explicat a mi avui, ell entén que no fes el canvi. És una mica raro, però jo ho entenc. Perquè se li havien lesionat dos jugadors, ell havia fet servir aquests dos canvis per posar entre a Lamine Yamal, i el que no volia era que se li caigués al mig del camp. Això és l'explicació de per què
no posa Víctor Roque.
Sí. Dit això, jo segueixo trobant estrany tota la seqüència que envolta Víctor Roque.
Totalment, és a dir, que potser el d'ahir té una explicació, però jo crec que Xavi no està comptant amb Víctor Roque, i puc comprar que necessiti una adaptació, però no em desprèn que Xavi sigui un jugador en el qui confio. No tinc aquesta sensació, perquè en algun moment podries dir, hosti, potser no està per ser titular, però per sortir en algun moment i que vagi provant, hosti, igual em dona alguna cosa diferent en atac quan tampoc estàs fent res de l'altre món darrerament. I jo tinc la sensació que hi ha alguna cosa, i diuen, no, Tandeco, va costar 30, els altres són en variables. N'hi ha 5 que siguin de difícil compliment, és a dir, seran 55 que el Barça pagarà a trinco-trinco.
És veritat que tens condicionat, com molt bé ha dit en Joan, el tema de les finestres, però clar, al minut 75 entren Joao, Oriol e Íñigo. Al minut 75, amb aquests canvis, si tu no saps com va el resultat, dius, què vaig a guanyar o no perdre? No? Sí, sí. Què vaig a guanyar o no perdre? No tinguem cap molèstia cap dels jugadors, torna un altre cop. I això ja és un costum, no ha passat mai, el mig centre posicional torna a ser substituït, no ha aguantat un partit sencer, i precisament venim d'on Xavi va començar a atrevir-se a canviar a Lewandowski en partits que segurament van estar quelcom millor que el d'ahir, perquè ahir va estar totalment desaparegut, i penso que hi era un canvi, o sigui, era el canvi, no entenc què fa Joao Félix en els partits, i substituint a Rafinha, que és cert que ahir no va estar bé Rafinha, vale, no es va estar bé Rafinha, però tens Vitor Roque o tens Marc Guiu. O sigui, ahir realment Robert Lewandowski no estava còmode al terreny de joc, i no l'has de castigar, sinó t'has d'aprofitar, no?
I Marc Guiu va marcar la primera volta contra l'Atlètic.
Bueno, sí, Marc, Víctor, sí.
Estava a la banqueta, però no el va utilitzar. Ahir sí que ja començo a venerar com a crac un partit més, és Lamine Yamal. O sigui, el que va fer ahir era dificilíssim. Sí. Va marxar un grapat de vegades del seu marcador, sempre triant la millor opció a l'hora de fer la passada, per mi va estar ahir, era el crack, o sigui, per mi el crack de l'equip, que dius, bueno, surten els cracks, Joao Félix, la resta, i no marquen cap diferència, el que marcava la diferència era Lamine Yamal.
És que ara ho has dit, Toni, una cosa
i
que
va donar un grapat de passades que ningú va aprofitar. Clar. O sigui, és, dius, bueno, al final és perquè Lamine agafi, els hi foti la pilota al cap, de dir, bueno, tios, alguna aprofitareu, perquè és que ni una.
Però a mi, i llavors portant-ho també una mica a la part econòmica, jo crec que en la situació en la que està el Barça, tu no pots gastar 170 milions i que no siguin indiscutibles cap dels jugadors que han costat això.
Totalment d'acord.
Tens a Ferran Torres, tens a Rafinha i tens també a Vitor Roque. Lewandowski, mira, te'l puc comprar, és l'únic nou de referència que podien portar. Però la resta t'has gastat 170 milions per tios que no són titulars. Jo crec que el Barça això no s'ho pot permetre i lliga una mica amb lo de Piqué, no? Potser li has d'explicar a la gent de dir, hosti, no ens gastarem això i potser tirarem una mica de planter. I aquests 170, si fitxem o ens gastem 100, que sigui per un tio indiscutible.
Però és que clar, és que el crac és el Lamine. O sigui, el tio que surt i dius, hòstia,
i ho fa més sagnant encara tot.
Clar, dius, hòstia, si aquest és el primer que se'n va del marcador, fa la primera passada, fa uns tocs, o sigui, sempre buscant una opció quan està marcat per un o dos, per dos jugadors ahir de l'Atlètic, que jo, hòstia, ahir sí que em vaig treure el barret, vaig dir, hòstia, aquest tio és boníssim.
Clar, jo no sé, Lluís, una de les coses que crida més l'atenció de Lamine és més enllà dels driblings que fa, és que sempre, o acostuma sempre a decidir bé, que els joves sempre es necessiten.
O sigui, tot el que ha dit el Toni, m'hi sumo més un o més mil, però és que jo vaig més enrere, o sigui, a l'inici de tot això. Per què fa Lamine tot això? Perquè és que li passen amb ell. És que quan algú té la pilota, no busca Joao Félix, no busca Lewandowski, el busquen amb ell. El busquen amb ell. Tot el partit, quan hi ha una pilota...
Ha canviat la cosa, si ha canviat la pel·lícula.
No era així.
Al principi estaven una mica com dient, què fa aquest nen, què fa aquest nen? No, aquest nen és el que et farà guanyar tu, rebent una passada. Però en el partit d'ahir per mi va ser escandalós. Sí, ja no el que va fer, que també, sinó és que només el buscava amb ell, i quan ell té la pilota, dius, ara, va, què passarà? Et poses al partit.
Exacte.
Quan la té Joao Félix, diu... Va, quan tardarà a perdre? Ja està, ja l'ha perdut. És que és veritat, és així.
És que em recorda, saps aquella sensació que teníem quan l'agafava Messi? Que dius, bueno, ara passarà alguna cosa, no sé què passarà, però serà... I és que és el cas de Lamine, l'agafa i dius, bueno, i les passades... Sempre tria, o almenys intenta triar la millor opció, i et fa, genera coses.
Fa la sensació que quan agafa la pilota sap què farà, cosa que a cap altre jugador del Barça li passa.
O sap que intentarà.
Bueno, sí, el cas de Joao Félix agafa i dius, bueno,
on vas?
I on vols arribar, no?
Frenkie de Jong, caracolea, i allí s'acabó.
La mitja volta.
Tenim un mail abans d'anar a publicitat.
Sí, un mail que m'ha fet molta il·lusió rebre, jo crec que vosaltres també, és de la Maria Teresa Cobo, i diu... Bona tarda.
Pensava que era Maria Teresa Campo.
No, Maria Teresa Cobo. Diu, bona tarda. A mi no m'ha agradat mai el futbol. Des que escolto L'Hora Afegida, m'està interessant fins al punt d'escoltar partits del Barça amb vosaltres. El meu home està estupefacte. Què caram et passa últimament, em diu. Culpa vostra. Felicitats pel programa. Una abraçada, Maria Teresa Campo.
Olé!
Maria Teresa. Maria Teresa.
Ja pot estar content, president, que això són clients per anar a veure el Barça en un futur a l'estadi.
És que només hi ha motius per l'optimisme. Se'n treu compte, no? I tot això que esteu venint aquí d'aquest cenicisme, això és impossible que la gent li cali.
Ja tenim clar el que farem amb la samarreta?
Sí,
amb la marca, vull dir, amb la marca, amb el...
La samarreta del Barça, sí, ho tinc tot pensat. Ara, la setmana que ve us ho dic.
Val, molt bé. Ara fem uns dos minuts de pausa
i... Un bombazo que caureu de cul a terra.
Sí, sí, em sembla que...
Us partireu el...
Alguna cosa que m'ha arribat, sí que he caigut amb el cul a terra.
Caureu del cul a terra i us partireu amb
el... Sí, sí, el que passa que hi havia un punxó. Ara tornem.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
Quant fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge B visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge B des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Va, que ens n'anem de viatge. A quan i com?
Doncs us volem proposar que exploreu el món coneixent altres viatgers. Això no sé si m'aniria molt per tu, Toni. No et veig gaire en aquesta tesitura, però segurament molts
dels nostres... Perdona, què vol dir, perdona?
No, no et veig en un viatge amb gent que no coneixes de res.
Ah, no m'interessa. Ah. No? Soc totalment associat.
És la gràcia d'això. És viatjar...
Tot i que el viatge de l'estiu me'n van incrustar...
Teòricament. Veu fer amics?
Aquí, a Nova York o a Egipte?
No, a Egipte, a Egipte.
Bueno,
no,
Egipte,
Egipte no, perdona, a Egipte vaig anar només amb dues noies fantàstiques i va estar molt bé. Perquè érem quatre i anàvem amb el guia.
Vol fer el favor? És que és un fastigós, un babós, home.
I tiene foto?
Eren dues dones que eren parella.
Ah, pues millor.
I havien d'anar dissimulant perquè, clar, el guia estava molt... El guia que era...
Clar, musulmà.
Home, musulmà, i n'hi havia un que era molt, molt integrista. Estava molt interessat, els hi fotia uns interrogatoris que jo m'havia de posar al mig, que al final semblava jo el pare. Jo li deia, no, és el padre, la madre i les hijas. Perquè, clar, vaig pensar, això acabarà, acabarem aquí malament.
Doncs a mi em sembla molt bona idea.
En canvi, a Jordània sí que em van incrustar en un grup,
sí?
Que eren de Madrid i tal, i també eren libianes. No, era gent... Bueno, gent jo que sóc social no em va interessar interactuar.
Escolteu el que us proposa el Conviajes, que està molt bé, que és explorar el món coneixent altres viatgers. O sigui, és anar a destins exòtics en grups reduïts amb un guia que us va acompanyant durant tot el viatge i fent sortides exclusives tot l'any. Gaudeix d'un viatge únic i diferent a l'Índia, la terra de l'espiritualitat, i submergeix-te en la pràctica ancestral del ioga amb sessions diàries dirigides per un mestre local. Podeu reservar, si això us interessa, atenció, reservar el vostre viatge de 10 dies per 1.699 euros. 10 dies. visitant la vostra agència habitual o trucant al 93 414 1707. Alcom Viajes en saben de viatgers.
Aquest no era el Hidalgo del Salamanca?
És veritat, sí, sí, sí.
Era, sí, no? L'expresident del Salamanca. Era. Sí, sí, sí.
I el Barça va, i va ser
agència del Barça.
Agència del Barça, no?
Sí. Bueno, però aquí, el Girona a un punt, a un punt del Barça. Bon, ja el Barça volia un punt del Girona.
El Barcelona ha retirat un puntet, o sigui, tant queixar-se i resulta que ha retirat un puntet.
Però és preocupar la situació, perquè és veritat que el Girona està en una posició privilegiada, però ha sumat atenció.
Això, perdona, aquesta mena de pessimisme al Girona...
Ui, els músics del Titanic, eh?
Sí,
ja hi tornem.
Bueno, perquè això és el Poquí que ho ha demanat, perquè és el Poquí només vol veure el Girona com no ho fa.
No, no, jo no ho veig. No ho veig, però...
I amb quina samarreta va jugar el Girona?
De color blanc trencat, sí.
Pues ja està.
Ha sumat 4 punts dels últims 15 possibles.
No, no, no.
Si miren cap a la Lliga, l'aigua la tenen al coll, com els músics del Titanic. Si el que miren és quedar-se a Europa, podríem dir que estan en un dels bots salvavides.
I tant. Per tant... A més, fas trampa perquè d'aquests 15 punts han jugat contra la Real a casa, que és que van empatar,
sí?
I han perdut... A Bernabéu i a Sant Mamés.
És veritat que l'horitzó, i és possible que arribin a Nova York, Sants i Estalvis, perquè venen 3 partits assequibles, Osasuna, Getafe i Betis, i aquí es pot recuperar. Però qui en sap més del Girona és el que també està amb les narracions del Miquel Agut, a les narracions del Girona Jugarracú, el Xevi Massacs. Com està, Xevi?
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Xevi.
A veure, que tenim alguns oients del Girona emprenyats amb l'arbitratge.
El Joan Vigues diu, bona tarda, a veure si quan parleu del Girona, si és que us en recordeu, diu...
Ja està, ja comencem amb alguns... Saps? Amb alguns girs que em recorden als pericos.
En lloc d'escarnir a Mitchell, diu que l'escarnim, parleu del... Diu que en lloc d'escarnir al Mitchell...
Si no l'escarnim, perdona.
És el que diu aquest oient.
No, senyor.
Parleu del gol que ens van marcar amb passi amb el braç i que l'àrbitre del VAR se'n va rentar les mans i no va dir res. Si això ho haguessin fet al Barça des d'ahir, no es parlaria de res.
Bueno, els gironanos al Barça. Quina mania que hem de ser tots del Girona. Jo no vull ser del Girona. Els desitjo tota la sort, però jo no soc del Girona. Jo soc de Barcelona.
Home, jo el que li diria és que ahir va haver una jugada que podia ser penal al camp del Sant Mamés. Jo crec que no n'hem parlat. Crec que hi ha un possible penal a la mitja mà.
Aquí?
I no n'hem parlat.
Aquí? Home, claríssim.
Claríssim.
Per mi no n'hem parlat. Sí, senyor, i no n'hem parlat. Sí, tens tota la raó.
I el tema de la mà del gol del Mallorca, jo vaig al partit i estava seguint la retransmissió de RAC1 i hi havia aquí dues persones molt a favor del Girona.
Nombres?
Mira, estava l'Agut. No, l'Agut deia que era...
El Xavi Puig.
I el Xavi Puig i el Molló deien que no. Que no ho veien clar. Jo coincideixo amb ells. Jo veig la jugada una vegada i una altra i no tinc clar si la dona amb la mà o la dona amb la panxa. És a dir, no ho tinc clar. I el VAR ha de rectificar una cosa que sigui claríssima, indiscutible. Per tant, entenc que el gol no s'anul·li. Tot i que és possible que sigui, no dic que no ho sigui. Jo dic que jo no ho tinc clar. Jo no... No posaré amb el foc d'aquest mai.
A veure, el Xevi, què diu?
Estaria força amb en Poquí, eh? Jo tampoc, segons la imatge que veies, no semblava molt clar, i de fet, d'entrada, jo vaig dir, això és penal, això són mans, però després és veritat que segons quina imatge veies, no, també et diré que és veritat, sí, el VAR només ha d'entrar en coses claríssimes, però ja sabem que entra cap on vol una mica
sí,
i quan
vol.
És
cert.
Clar, Girona... doncs ja hem respost al Joan Vigues, que ha enviat un email molt, molt, molt afalagador i amb molt bon rotllo.
Feu un programa molt divertit.
Sí, això és per quedar bé, però ja ens ha fotut el pa davant, no ha parlat del penalti, no ha parlat del Girona, ja ens ha fotut les hostes una rere l'altra, ja per acabar... Oh, felicitats pel programa.
Ui, però escolto des de Catalunya Ràdio.
Sí, li hem d'agrair perquè opini en contra o a favor ens escolta, que és el més important.
Ah,
no, però ja hem preguntat el penalti i la gran majoria diuen que no hi no ho veuen. Sí, bueno, ara la qüestió és, a veure, Xavi, hem de veure el goig mig ple, no? Perquè, clar, ja com, perquè sí, ha tant, perdut però... dos o tres partits i estem aquí i ja estem sent crítics. Com ho veus?
No podem negar que hi ha una davallada, especialment a camp contrari. Jo a Montilivi encara veig el Girona, per exemple, l'últim partit, doncs vaig veure a més en pressió, després de les dues derrotes, vaig veure un Girona convençut i convincent. És veritat que fora està fluixant, eh? No podia mantenir el ritme de la primera volta, que era espectacular, però són ara 3 derrotes seguides a fora, vas guanyar el camp del Celta, un partit que tampoc va ser brillant, i és veritat que hi ha una mica de davallada. Ara bé, i el que deia l'Edgar, són 4 punts de 15, has perdut 3 partits dels últims 4, i tens un marge respecte a la Champions, que és l'únic que hem de mirar, de 9 punts. L'Atlètic Club t'ha retallat un punt, havent-te guanyat a Sant Mamés, t'ha retallat un punt en aquestes últimes 4 jornades. Per tant, relativa tranquil·litat.
Per tant, es veu més o menys amb got mig ple a Girona, i ara hi ha un calendari força capritxós, perquè ho dèiem, ara Girona afronta una espècie de 3 partits on si els guanya aquests 9 punts possibles, ja jo crec que assimila les posicions Champions, però després torna a tenir-ho complicat. Com preveus que li pot anar el Girona d'aquí a final de temporada, quedant 11 partits ara?
Amb el que veig és que hi ha tela encara, perquè, com dius, hi ha fases de calendari dures. I aquests 3 partits que, sí, ja ho he sentit més d'un cop, que ara venen rivals falses, home, tampoc ho veuria jo tan fàcil. Vull dir, el que no pot fer el Girona és relaxar-se de cap manera. Ja et dic, confio molt en l'equip, a Montilivi, i a veure si espavila una mica fora. S'estan trobant a faltar també els gols de Dobbik, que va ser una de les, o ha estat una de les sorpreses de la temporada, i fa 4 o 5 partits que no marca. Clar, no pots tenir sempre els jugadors al nivell gairebé diria que sobrepassat que rendien en la primera volta, i es tracta una mica d'anar gestionant aquest coixí que agraeixes molt.
Bonsoir.
I fer feina sobre de casa.
Bonsoir.
Hola, Jordi.
Bueno, Massacs, el tema del Girona que no guanya, això tampoc no cal ser tan negatiu, vull dir, tot té coses bones.
Els horaris.
Bueno, no només això, sinó que ara ja pensa que ho tenim tot encarrilat, tenim ja el que és la permanència, el tema de la permanència ja el tenim bastant encarrilat, ja pràcticament segon, i l'any que ve, si juguem a Champions o no, és igual, si juguem bé, i si no, serà l'objectiu per la primera temporada. I el tema és que gràcies a la mala ratxa del Girona, jo puc sopar tranquil, vaig a l'hotel Llafranc, reservo taula, el Rambo em fot allà un llamàntol, i no he de haver-me de mirar els partits, i no he de patir, surto fora, em fumo el porro davant del mar, i tots són avantatges. Vull dir, ja m'entens? Vull dir, mirem-ho pel cantó positiu, tu, no cal estar tant aquí...
No, ja ho estem mirant, pel cantó positiu. Sí.
Dramàtic.
Gran, Xavi. Escolta, moltíssimes gràcies. Ànims a Girona, que la cosa encara està bé. El millor aliat del Girona és el propi Barça, que no acaba guanyant, i el Girona segueix segon.
Passa tant, res, home.
La vista està a Aràbia. Moltes gràcies, Xavi.
Au revoir. Bon après-midi.
Adéu.
Ho deixem aquí perquè ja no disposem de més temps. Joan Poquí, Roger Saperes, Lluís Carreras. Gràcies als tres.
Bona tarda. Adéu.
Adéu. Adéu.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà. Ajuntament de Barcelona.
Quan el teu veí gesp artificial vegis instal·lar, a Césped Solución has de trucar. Césped Solución, líders en gespa artificial a Catalunya. 902-481-483. 902-481-483. Més informació a céspedsolucion.es.
Què tens planejat per Setmana Santa? Et proposem una escapada al Penedès, desconnectar en un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a penedesturisme.cat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
La Villarroel? És aquí, corre, Elin, que començaran sense tu.
És que no entenc per què van al teatre a parlar amb uns desconeguts. No sé qui són ni què volen. Que els coneixes tu, potser? Ets massa confiat, Geljarn.
Ah, hòstia, Elin, el teu nom surt al cartell.
Ho has de fer. Està bé, una vegada més em sacrificaré, però tu ho hauràs de fer amb mi.
Que sempre guanyes.
Perquè tinc raó.
David Verdaguer és Elin, una comèdia dirigida per Pau Carrió sobre perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú. Elin, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la Villarroel.com i a promentrada.com.
RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Gordo, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg va.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som 1.
Són sensacionals.
Misèries del programa.
Les xerradetes en temps sí. d'entretemps són fantàstiques.
És com si estiguéssim jugant, parlant del partit. Com ha anat el partit
sí.
d'avui?
Ara, sí, sí, sí.
El partit ara. Amb les seves coses bones, les seves coses
dolentes. Però aquí fem autocrítica.
Home, molta, ara. Sí. Avui és dels dies que en faríem. I en profunditat. Ballonesta, què
Hola,
tal?
Hola, bona tarda. Res, aquí comentant la jugada, no?
Sí, ha estat un partit d'avui. Saps? Sobraven minuts per tot arreu.
Bé, no passa res. No passa res.
Hi ha dies que mires el rellotge i dius, hòstia, ens falta temps. I avui no sé què passa. Això del temps és curiós.
És relatiu.
Que mirava, ja diuen. Exacte. I el rellotge era com si es anés extenent, i no arribaves al destí.
Doncs mira.
Dius, com pot ser que encara em faltin...
Això ja ha arribat.
25. Mira, veus? Ara...